Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com. Bona vesprada a totes i a tots. La Mosca, és dijous, són les 7 i així en directe tenim a Vicent Morera controlant la màquina. Soc el Jordi Mata i avui doncs, el programa com sempre serà molt especial, però avui encara més, perquè avui el fem en directe amb el nostre company amic germà Daniel Carecía, el nostre cronista d'Amèrica Llatina. El tenim així uns dies i hem tingut el privilegi de poder portar així a l'emissora. Bona vesprada, Dani, com estàs?
Bona vostra vesprada, comandant, oients i oients de la Mosca.
Digues.
No, que sempre hem dit que dins de La Mosca i de Radio Pego nosaltres tenim la nostra columna, que intentem que sigui diversa, però la realitat a vegades ens dona un cop i un altre cop i tornem a caure en el tema de Milei i l'aberració política, que significa això.
Sí, és un mantra que a veure si és un malson que no, de moment no ens el traiem de sobre. Bé, llegiràs la teva crònica així, ara... I després seguim. Avui doncs, no tenim la crònica de la Joània, parlarem una mica de Cuba des d'ací, amb un article que Cuba Informació sempre està al dia. Tenim el nostre incontinent Josep amb la seu Hauria de ser veritat, que també ens donarà una mica de canya. I després doncs, parlarem una miqueta del tema de la llengua també, perquè hi ha com una cosa curiosa, vull dir, ja hasta el tema de la repressió de la llengua catalana als països catalans té repercussions internacionals, ho comentarem. També a l'extrema dreta, perquè Vox va desmelenat, un incident amb el senyor Abascal, també, i bé, i poca cosa més ens donarà. Ah, si volem posar-vos un tall d'un monòleg que famós ja és un clàssic de Pepe Rubianes, que fa uns anys que va morir per desgràcia, però hi ha un monòleg que jo hem tingut la sort al seu moment de veure'l en directe, on descriu moltes situacions de la societat i de l'Espanya profunda, i que una no passa de moda, que fa una descripció del senyor Aznar i de la dreta i del PP, que jo crec que amb el seu llenguatge, molts ja sabeu com parlava Rubianes, que diu ell, jo no lo voy a canviar a aquestes altures de la vida, i jo crec que val la pena escoltar-lo. I poca cosa més, el tema Palestina segueix vigent, per molt que vulguin desviar amb el tema de l'agressió contra Iran, perquè es va ser una agressió directa d'Iran, i segueix avalada per els Estats Units i pels principals països europeus, que també podríem comentar després amb el Dani, farem una mica el temps que ens doni de sí. I res, i la música la posarem com el centenari de l'any Estellers. Artur Álvarez ens cantarà un poema de Vicent, que és molt famós, que es diu Assumiràs la... Ah, no, perdó, aquest és Cançó de la Rosa de Paper, que també està molt versionada per altres cantants com Borja Benalba, i el ritme de blues esta. Després escoltarem a Paula Bajos amb un poema també de... cantant un poema de Vicent que es diu, aquest sí que el coneixereu molts també, Assumiràs la veu del meu poble, d'un poble. Heu dit perquè us volia presentar un llibre que s'ha editat precisament de Pau Alabaix, el cantant, que també és escritor, i es diu La veu d'un poble, Vicent Andrés Estellés. És un llibre molt interessant perquè no és molt gran, i parla de la seva vida en diferents llocs d'ell, del context on va viure, des del seu poble, València, altres llocs, i poemes d'ell en relació a les seves vivències. Està molt bé. I llavors doncs, escoltarem aquesta cançó de Paola Bajos, de Vicent. I també podrem escoltar, dedicat a Palestina, la cançó d'Escape, Intifada, una cançó de fa anys, però que no perd gens de vigència. I jo crec que amb això ja no tindrem més temps, és a dir, l'hora és inexorable i passa ràpid. Així que, sense més dilació, arrenca La Mosca. Doncs arrenquem amb la crònica de Dani d'Amèrica Llatina, que parlaràs d'Argentina, potser, sí. El nostre estimat, entre cometes, Milei.
Sí. Bueno, encara havia de dir alguna cosa, i és que estic molt, molt content d'estar aquí, en aquest espai, perquè fer-ho des de casa, on em trobi amb això de la meravella aquesta de la... de l'internet i de lo virtual és una cosa, però estar aquí entre vosaltres, entre amics, i podem sentir la llibertat aquesta de dir lo que no escolto en cap altre puesto, i sentir que pot ser que hi hagi molta gent que necessita això, tenir una altra, veure una altra faceta de la realitat, no la que els grans medis, i no ens cansarem de dir-ho això, que si tu no seleccionas y tornas un adicta a la Telecinco, a la Sexta, a la Antena 3, a la 1, a la 2, a la, fin, si todas algunas regionales, sí. Y el periódico, fin, si todo el virtual y los que son de papel, queda una visión de lo que ya, y fin, si todo, porque como no se estimula el tema de la lectura como abans, la gente. Primer que veus sociològicament, abans era normal que veure gent amb el diari abajo del braç, no? Ara, o els llibres. Ara, jo crec que leen los titulars, i moltes vegades passa una cosa que és un fenomen molt important, és que el titular no correspon a la columna. Mm. El titular diu una cosa i tu entres en la columna i profundiza. Ellos ya saben, o sea, ellos saben perfectamente, lo tienen estudiado, de que el titular ha de reflexar algo para que tú leas los titulares y después comentes a la gente, y el titular no se apropa a lo que digo dins, ¿no? Y es va transmitiendo que esta idea falsa, que es lo que llaman fake news, colaboran todos nosotros, porque diem una cosa que digo, bueno, trata de no el temps, la velocitat a la que vamos, ¿no? Bueno, deia al començament que con Argentina es como un lugar, y para los que somos de allí y hemos salido con la diáspora esta que ha generado la dictadura, es como un lugar que caemos irremediablemente. En mi caso, hay veces que pienso que se ha vuelto como una adicción, aunque nunca dejé de sentir y de vivir los acontecimientos de allí, pero hay momentos como este en la historia que me crea una impotencia muy grande. Estar hiperinformado, o sea, recibir información, y hablo de contrainformación, y no poder hacer nada para revertir un momento que es como una pesadilla. Y no me pasa a mí solamente, intento saber si a los periodistas que yo llamo ahora de vanguardia, los que han quedado, que no han sido comprados por ninguna de las grandes cadenas de televisión o de radio, si les pasa algo similar, y realmente sí, ha sido como un tsunami esto del Milei. La gente más experimentada no pensaba que podíamos, un pueblo como Argentina, un país con esa trayectoria de lucha y con haber sido en los 70 y en los 80 parte de esa gran revolución que ocurrió en América Latina, donde estaba incorporados movimientos de izquierda o progresistas, llamémosle, para cambiar el sistema, habiendo estado ahí incorporado, habiendo puesto 30.000 desaparecidos con el Plan Cóndor, habiendo entre 2 y 3 millones de personas tener que salir del país, que ese país donde tenía que haber quedado en algún lugar del córtex de la memoria, tenía que haber quedado una sensación como el libro que escribió en aquel momento Ernesto Sábato, y la película muy buena, por cierto, que os recomiendo, 1985, en algún córtex de la memoria, decía, tenía que haber quedado ese sentimiento de memoria histórica, de conciencia de clase, como para decir nunca más. Él tituló, no casualmente, el libro Nunca Más, porque se suponía que lo que hicieron las juntas militares no debía ocurrir nunca más en Argentina. Bueno, sorprendidos estábamos, decía la gente que seguimos de cerca la política de allí, de que vuelven a ocurrir hechos tan, y yo me atrevo a decir ahora, tan o más aberrantes que lo de la dictadura militar, pero por parte de civiles que son instrumentalizados por gente como BlackRock, que os invito a todos que busquéis en internet qué significa esta palabra, que parecen, no sé, un grupo musical podría llamarse así, ¿no? Pero es que en realidad ponen y quitan gobiernos. Son grandes financieras, grandes grupos de inversión a nivel de todo el mundo, que ponen y quitan gobiernos. Manipulan los medios de información, que es lo que hoy en día domina los movimientos de masas del mundo, influyen y dejan de lado a partidos políticos, dejan de lado a grandes caminos del pensamiento históricos, donde transitábamos para saber hacia dónde teníamos que dirigir a nuestros países para un mundo mejor, y ellos, con sus mentiras, con sus fake news, hacen que la gente en general, que se limita a ver lo que la televisión les deglute, les vomita, repetirlo, y cuando llegan las elecciones, que el único y yo diría hasta pobre instrumento que tenemos cada 4 años de poder elegir a quienes nos representen, la voz que esté dentro de diputados o de senadores, decimos y actuamos por cómo nos han lavado el cerebro durante todo el tiempo anterior estas gentes. Entonces yo siempre pongo el acento en lo siguiente, que en Argentina no asumió Milei, aunque es un personaje estrambótico, rarísimo, pero también lo es Trump, también lo era Bolsonaro, y así podríamos decir media docena más en el mundo, que nadie hubiera apostado por ellos, porque eran simples cómicos o bufones en la televisión, pero ahí también podemos medir la fuerza que tienen los medios de comunicación y cómo penetra ideologías de derecha y de extrema derecha a nuestra casa, al lado donde estamos comiendo, al lado donde estamos reposando. Y entonces decía yo que no asumió Milei, aunque ganó con el 56% del porcentaje de voto. Lo votaron en Argentina nada menos que 14.500.000 personas. Contra, en el balotaje solo llegaron a participar dos grandes grupos. Entonces, Milei lo votaron 14 millones y medio de compatriotas contra 11.600.000 personas que lo hicieron por la fórmula que presentó el peronismo, el Partido Populista, que gobernó los 4 años anteriores después de haber gobernado Macri, otro representante de la derecha, que curiosamente hoy lo vemos como alguien solo de derecha, aunque le llamábamos fascista y de extrema derecha, porque ahora sí que está la extrema derecha y está el fascismo. O sea, Macri fijaros por dónde, está detrás de todas las aberraciones que un día comentaremos detalladamente que hace Milei, porque hemos salido de Guatemala, como se dice vulgarmente allí, y nos hemos metido en Guate peor. Ahora, no sabíamos por qué, pero el gobierno que estuvo hasta diciembre del 2023, el gobierno peronista, con, hay que decirlo, la salvedad, como otros presidentes en Latinoamérica, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, a través también de crearle, como hicieron con Lula y como hicieron con varios presidentes, con Correa, por ejemplo, también les crean falsas causas, pero que los inhabilitan durante años, que es justamente donde corre el periodo electoral. Entonces, la única política a nivel internacional y reconocida, que era Cristina Fernández, no pudo presentarse, y quien se presentó fue erróneamente alguien que no llegaba a ser ni siquiera un representante de la socialdemocracia en Argentina, con un gravísimo problema, y era no poder controlar la economía de Argentina. Se heredó por parte de Macri una deuda de 100.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y con estos fondos buitres que hablaba, como BlackRock, y se intentó hacer un periodo de gobierno en Argentina con este lastre de 100.000 millones de dólares que apuntábamos en varias columnas ya aquí en La Mosca, que debería haberse dicho lo que desde Cuba dijo Fidel hace ya 30 años. La deuda de Argentina, él decía de América Latina, la deuda de Argentina es impagable, es ilegítima. La han contraído primero los militares y luego un gobierno de derecha sin consultar al pueblo, haciendo uso y mal uso de ese dinero, donde no se revirtió el dinero que dejó el Fondo Monetario Internacional, no se revirtió en una sola obra pública, no se revirtió en un solo hospital, no se revirtió en una sola escuela. O sea que Argentina comienza, aparentemente, y por el juego este democrático que erróneamente decimos a veces que es lo menos malo para poder dirigir un país, comienza con este peso de una deuda tan grande que terminamos viendo a un Alberto Fernández, a una Cristina, como dije, proscripta, a un Alberto Fernández elegido por ella porque pensaba que este tipo tenía buenas relaciones con el Fondo Monetario, y entonces él termina siendo un gato manso del Fondo Monetario haciendo lo que ellos dicen. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, lo que dicen ellos es que no les basta. No les basta porque necesitan alguien que sea directamente lacayo de sus intereses. Por lo tanto, comienzan una campaña hace escasamente 2 años, y esto es lo sorpresivo, es lo que digo que yo simplemente lo trato de describir, pero no lo sé analizar todavía, porque no lo sabe analizar nadie en Argentina, de la gente que ve más allá que uno, porque lleva muchos años con esta práctica. Y entonces aparece un personaje de la televisión potenciado absolutamente por todas las cadenas que tienen que ver con el amo norteamericano. Aparece en todas las televisiones Su Vida y Milagro, un hombre que nos causaba risa al principio, si no fuera por lo malo que ha sido para el país, por ejemplo, diciendo que tenía un perro que era quien lo aconsejaba, que él era un luchador romano y su perro era un león, y que había hablado con ese león mientras estaba en la arena del circo romano. Yo sé que lo que le estoy diciendo le suena raro, pero bueno, está dicho por el presidente de nuestro país.
Sí, no, es que son cosas que costa digerir per una persona que diu, bueno, amb un cert sentit comú, perquè no té, i que la situació que està creant Milei pot crear el Bolsonaro, perquè Trump dient que els immigrants són caníbals, caníbals, tu, ha arribat a dir caníbals, vull dir, estem en un món que és veritat que està molt complicat. Bé, posarem una cançó de, per relaxar una miqueta tanta informació del magistral i la lliçó magistral de Dani. Escoltem, doncs, que estem al centenari de Vicent Andrés Tallés, a la versió de cançó de la Rosa de Paper, però aquesta volta per Artur Álvarez, el ritme de blues.
De paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Passaren hivern i estiu, la primavera també, també passa la tardor, dies de pluja i de vent. I ella tenia una rosa de paper, va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Passaren hivern i estiu i la primavera també. Però al carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper i circulava la rosa, però molt secretament. De mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. Les mans del poble es passaven una rosa de paper. Altra volta i ningú no va saber que tenia aquella rosa, una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies va manar l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò no estava bé. El poble creia altra volta i ningú no va saber. Varen registrar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, ningú no en va saber res. Però com una consigna circulava secretament, de mà en mà per tot el poble, una rosa.
Cançó de la Rosa de Paper, de Vicent Andrés Tallés, versionada per Artur Álvarez. Aquesta no és tan coneguda, hi ha més la de Borja Benalba i altra gent, però bueno, no deixa de ser un poema i una gran cançó. Bé, no tenim la crònica de Joan i de Cuba, però jo volia comentar de Cuba una notícia del cubainformación.tv, que sempre val la pena consultar, i parla de que la seva secció, que es diu el seu espai, Elecciones de Manipulación, parlant de les manipulacions sobre el tema de Cuba, i parla de ho titula 100 processions i el sermó de la persecució religiosa a Cuba. Ens acaba de Setmana Santa, aprofiten els grans mitjans per dir que a Cuba hi ha repressió religiosa, i ell ho comenta d'aquesta manera, treu titulars: Cuba se une a Nicaragua en la persecució de la Setmana Santa, règimen de Cuba prohíbe processions de Setmana Santa en La Habana. Diu, llegint aquests i altres articles o titulars similars, concluirem que en Cuba, a pesar d'existir 3.000 temples i cultes de tot tipus, impera la persecució religiosa, o almenys la de la fe catòlica. És el missatge que lleva al món del govern dels Estats Units, i per a ello financia sus propias fuentes, de manera directa i provada. Paga los informes de organizaciones supuestamente independientes como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y de manera velada e indirecta los de entidades como OUTREC, Aid to Americas o Prisoners Defenders. Estas son de estas dos últimas, independientes entre cometas, que nadie lo dude. Redactaron incluso el informe de una agencia del gobierno federal de Estados Unidos sobre libertad religiosa en Cuba. Pero curiosamente, esta conexión orgánica con la Casa Blanca no impide que en los grandes aparecen como fuentes expertas. ¿Pero es verdad que en Semana Santa las procesiones estuvieron prohibidas en Cuba? Pues parece que no. Según declaró a Reuters el secretario de la Conferencia Episcopal de Cuba, Ariel Suárez, hubo 111 procesiones. Religión Digital, principal portal internacional de información religiosa en castellano, publicó un completo reportaje con fotografías del Domingo de Ramos en distintas parroquias de la capital. El texto habla de muchos lugares donde hubo la procesión de los Ramos o de las Palmas, del tradicional Vía Crucis de Viernes Santo por La Habana, por La Habana Vieja, de la transmisión por la Televisión Nacional del Sermón de los Siete Palabras y de una alocución del Papa Francisco de programas radiales conducidos por obispos, de obras de teatro sobre la Pasión de Cristo y de vigilias pascuales, todo durante esta Semana Santa. Lo que parece mostrar que hay quienes, aún siendo muy católicos, no cumplen con el octavo mandamiento. La emisora española COPE titulaba que Cuba vive un Viernes Santo marcado por la represión. Las personas se quedan recogidas en sus casas, con declaraciones de Rosa Rodríguez, disidente entre cometas, cubana, que aseguraba desde Madrid, que en su país las personas ya no pueden ir a la iglesia. Mare de Déu. El sermón de la persecución religiosa es una constante de la derecha con sotana. Vladimir Navarro, cura cubano que emigró a Madrid hace 3 años, en pleno pico de sanciones económicas impuestas a su país por Donald Trump, otorgaba la exculpación a la Casa Blanca. La culpa de los males de Cuba no la tiene Estados Unidos. Que Cuba se caiga a pedazos es por culpa del comunismo, decía en una entrevista a la revista Telva, mare Déu. En todo caso, sí parece confirmado que en La Habana existió una procesión, una, que no fue autorizada. La versión oficial y única de los medios es que, por miedo a protestas públicas, Cuba prohíbe procesiones religiosas. El gobierno no quiere gente en la calle por miedo a los posibles manifestaciones. El régimen teme mucho a las concentraciones de personas. Una procesión puede crear un caldo de cultivo para que estalle de pronto otra manifestación de tipo político. Ya, claro, solo una pregunta. Si esto es así, ¿para qué permitieron 111 procesiones? Así son las contradicciones, las mentiras y la propaganda diseñada y redactada en Washington y Miami, reproducida en Madrid y aderezada con la demagogia de quienes desde los púlpitos silencian o sacan la cara a los criminales que desde Estados Unidos tratan hoy de matar por hambre al pueblo cubano. Bé, jo no afegiré, només una cosa, jo he viscut temps, ara he estat uns mesos a Cuba i he estat des de l'any 94 i puc dir una cosa. A Cuba hi ha més esglésies que sí, que mira que n'hi ha així. Allí hi ha una varietat d'església catòlica, protestant, evangèlica, los cristos de Dios, los redentores, l'exèrcit de Cristo Rei, la mare del matricular. És increïble. Jo he estat a casa d'un amic que, i al costat hi ha una escola i al costat una església d'aquestes. Els diumenges a les 8 del matí, cosa que no passa així, els diumenges a les 8 del matí, amb amplificadors, amb bafles donant la música al carrer, de cara enfocats al carrer, un baterista i un guitarrista cantant misses i cridant allí d'una cosa ja vergonyosa, escandalosa, que haurien d'anar a la presó, no perquè parlin de Déu, sinó per lo mal que cantaven, per Déu. Era que era tremebund, era un abús. I això allí, tranquils. I l'altre dia em van venir a mi dos testigos de Jehovà a la porta. Jo, mira, feia temps que jo no tenia testimonis de Jehovà. Clar, els hi vaig dir que jo era comunista i ateo, i un va dir, bueno, però vostè, el senyor, digui, escolta, primer potser hauríeu d'arreglar la casa, que hi ha molt pederasta i molt corrupta dins la... I però, bueno, bé, vull dir... I anaven tranquils, i allí vam estar una hora a pleno sol, dale que te pego, vull dir que està ple d'esglésies, les esglésies aquestes evangelistes que canten i banyen estil americà, estil, estan plenes. En nom de Déu, la gent, bueno, una cosa ja, més que sí, per Déu, doncs, ja no cola això, però bueno, hi ha algú que s'ho creu, pues vaja ell, no? És que és, bueno, i Dani també ho coneix, Dani ha estat a Cuba moltes voltes i sap que aquestes mentides, per Déu, allí. Ara, si un capellà és delinqüent, doncs evidentment ni aquí ni a San Pernambuco, pues, Déu no perdona la terra, el cel potser el perdonarà, però la terra ha de passar per l'adreçador de la justícia terrenal. La divina ja la veurem, què passa.
Així és, i fins i tot recordo que tu, bueno, per ficar una mica d'humor a això, deies els testicles de
Jehovà. Sí,
testicles. Recordo que abans deies així, avui estàs molt educadet, però...
Ah, sí, però... sí, és que, bueno, és que ara segur que ja em faig gran.
No, ara recordo que un viatge he coincidit en a la visita del Papa. Allà,
ah, ostres.
Hi havia milers i milers i milers de persones. Vull dir, ara, mirándolo desde una perspectiva de libertad de culta, yo creo que así como uno cuando pasea por La Habana Vieja ve las campanas que se quitaron de los campanarios de todo Cuba, porque tenemos que recordarlo, que cuando los revolucionarios iban liberando un pueblo tras otro, los curas se encargaban de, a través de las campanas, avisar para que la policía y el ejército estuviera recibiéndolos con armas. O sea, la iglesia cumplió un papel absolutamente contrarrevolucionario en Cuba. Así que lo que hicieron los revolucionarios, que era lo que debían hacer, era quitar las campanas y ponerlas en el centro de La Habana Vieja para que se tuviera como recuerdo. A pesar de eso, han tenido una libertad de movimientos a tal punto que consiguieron que... estando Fidel al mando, que el Papa viniera e hiciera una visita, como hacen todos los países de Latinoamérica, para alimentar y seguir con sus feligreses y seguir con el negocio de la Iglesia Católica. Pero que ahora se quejen de que no hay libertad y demás, realmente es que no han ido a Cuba. En Cuba existe absoluta libertad de culto.
Yo diría que hasta abuso. Perquè allí ara van els capellans, van la gent i els demanen diners, com la crisi que hi ha. I no, però vostè pode vender, pressionant els feligresos perquè paguin.
El diezmo, sempre ho han fet.
I el govern cubà, que és un govern, evidentment, no és, és laic, és, els ha donat el divendres Sant Festa, festiu, a nivell nacional, això no estava. El dia de Nadal. Vull dir que perquè a Cuba hem de recordar que no és tan catòlica, apostòlica i romana com així. Allí hi ha uns cultes sincrètics que són
afrocubans,
hi ha moltes esglésies, i però en canvi amb l'església catòlica, pues, quan van al Papa, el govern va tenir la deferència, bueno, pues, us donarem el dia 25 de desembre de festa, i ara el divendres sant. Vull dir, i llavors les processions i tot el que, evidentment, que ja dic, un abús. Jo no m'imagino l'església de Pego o de al meu poble, el diumenge a les 8 de matí amb megafonia, donant al carrer i posant allí la missa i cridant al Nostre Senyor, Ejército de Liberación, Cristo, la sangre... Bueno, unes coses que són, els xiquets petits, el que no, traumàtiques, perquè parlant del... Bé, deixem-ho estar. Doncs sí, aquest és el tema, les lliçons de manipulació. Sempre recomanem que mireu i entreu a la pàgina de cubainformació.tv perquè sempre podreu recollir informació, contrainformació de tots els grans mitjans que intenten denigrar i insultar a la Cuba revolucionària. Bé, podríem posar el tall del senyor Rubianes? Ho dic perquè tinc un, parlant de la, de, dels capellans, la dreta, extrema dreta, perquè tot és un totum revolutum, també jo volia comentar un petit article de, abans de posar el tall, que el senyor Abascal va anar a, es va trobar amb un ciutadà, bé, que ho tinc aquí, amb un ciutadà que li va recriminar, el va trobar a la benzinera, i li va dir, vaya aquí m'he trobat, i li uns guardaespatlles que són policies nacionals el van agredir, i hi ha denúncies per aquesta agressió. I ho diu així, el nacional.cat, un camioner, això va Lladolid, un camioner denuncia que escortes de Abascal li van donar una pallissa en una benzinera a Barcelona. Un camioner, diu l'article, un camioner de 38 anys de Valladolid ha denunciat els escortes del líder de Vox, Santiago Abascal, per colpejar-lo reiteradament en una estació de servei a Barcelona, després que critiqués el president de la formació ultra. L'individu, que correspon a les inicials RG, assegura que els cops van arribar sense mediar una amenaça o actitud agressiva o violenta per la seva part. Segons destapa El País, en la denúncia presentada davant dels Mossos, consta que mentre un el subjectava, l'altre el va agredir donant-li unes 10 vegades cops al cap amb la mà oberta i amb el puny tancat, més de 5 cops a la zona costal. El camioner ha presentat un informe mèdic on consta que té una contusió costal dreta, agressió referida. Els fets es van produir la nit del passat 11 d'abril al voltant de les 10:30 de la vesprà a l'estació de servei del Bruc, en concret el punt quilomètric 567 de l'autopista 2 en direcció a Lleida. Dues hores i mitja abans, a les 8 hores, a les 20 hores, el líder de Vox va participar en l'acte de presentació dels candidats del partit a les eleccions a Catalunya, del 12 de maig, a la Factoria Cultural de Terrassa, situada aproximadament a 40 km de distància. Segons detalla la denúncia, el camioner es trobava a l'estació de servei i va sortir un moment a fumar. Va ser en aquest moment quan va veure el senyor Abascal a la porta de l'establiment. L'escrit explica que el denunciant va començar en veu alta, va comentar en veu alta, joder, que m'hagi de trobar amb jo amb aquest. A continuació explica que tres persones que acompanyaven el senyor Abascal el van agafar i el van portar cap a la zona del pàrquing al costat d'una furgoneta de color blanc. Un dels tres acompanyants de Abascal li va ensenyar una credencial de policia, no podent el denunciant veure si era autèntica i de quin cos es tractava, ja que només li va mostrar un moment. L'escrit afegeix que a continuació els escortes del líder de Vox el van escorcollar i li van preguntar si portava una mica de droga, mentre treien totes les seves pertinences i les posaven damunt del capó d'un cotxe. Quan es van adonar que en el seu DNI constava com a domicili Errenteria a Guipúscoa, on va residir anteriorment, van començar a titllar-lo de tarra, segons ha detallat el camioner. Després de 20 minuts d'interrogatoris i escorcolls, i abans de deixar-lo marxar, el van colpejar segons relata la denúncia. Mentre dos d'ells li proferien cops de puny, el tercer es fumava una cigarreta mentre mirava l'escena. El camioner ha identificat aquesta tercera persona com el cap nacional de seguretat de Vox. Segons explica el denunciant, els escortes de Vox li van dir que trucarien a la policia, però finalment no van acudir ningú. Quan em van deixar escapar, em vaig amagar, explica. Assegura que va ser ell qui va trucar als Mossos, que es van presentar a la benzinera quan el líder de Vox ja havia marxat. Després de relatar la situació, els Mossos li van recomanar presentar una denúncia. Finalment, l'endemà, l'home es va presentar a la comissaria d'Igualada per denunciar els fets. Abans, però, va anar a l'Hospital d'Igualada on li van fer un reconeixement mèdic, que incloïa ecografia i rex X. Dolor en la palpació en la zona de costelles flotants dretes, assenyala l'informe que va adjuntar a la denúncia. Com a orientació diagnòstica, contusió lateral dreta, agressió referida, segons el metge que el va atendre el pacient. Refereix que a nit el van agredir. Com a tractament li van prescriure analgèsics i antiinflamatoris que el denunciant assegura que encara continua present. El País assenyala que fonts policials tenen un relat molt diferent. Asseguren, doncs, que Abascal va arribar a la cafeteria, un home el va increpar, un dels agents del cos de policia que va a funcions d'escorta a Abascal, li va demanar que s'apartés, per favor, en bones modos, segur, li va demanar que era el seu error i que no, home, no, que va alegar que havia begut molt i anava al camió a dormir. Segons la seva versió, l'escorta va trucar als Mossos i la policia local ja no va saber res més de l'assumpte. El denunciant sosté que no creu que ningú veiés l'agressió, però confia que les càmeres de seguretat ho gravessin tot. Bé, fins aquí la impunitat de l'extrema dreta a tots els nivells. Ja vam parlar de l'agressió greu, que de moment no hi ha notícies de quants detinguts hi ha a Castelló, segons van deixar una persona en coma i van agredir més de 20 persones, i altres agressions com aquesta amb total impunitat. És a dir, l'extrema dreta campa a sus anchas en tota la piel de toro. I llavors, per parlar de l'extrema dreta, pues, jo he trobat aquí el senyor... el nostre malaurat que ja ha faltat, com es diu, el còmic Pepe Rubianes, i que amb el seu, hi ha un tall on explica que es parla d'Aznar i de l'extrema dreta, que jo crec que val la pena recordar. Escoltem, doncs, a Pepe Rubianes amb
sempre,
el seu...
Sempre vigent.
Rubianes solament amb aquest trosset.
Sempre vigent el nostre
Pepe. Sí, sempre està vigent.
Bueno, si llegamos ahí, porque tal como está el mundo, nene, no sé qué va a pasar aquí, joder. En este país de repente nos ha salido un genio de la política contemporánea. Que después de la gesta de Perejil no hay quien lo pare, no hay quien lo pare. Me cago en la leche divina, qué fuerte. José Mari Matamoros, manda, güey. Leche que vamos. Vaya. Vaya mierda que nos ha caído en todo el medio de la historia, me cago en la... Bueno, la mierda ya venía de Don Pelayo, esto es el mojón allí. Si no sabe reír el lameculos miserable vasallo del borracho cocainómano americano, es esa, ¿eh? Esa pandilla de enfermos mentales de los Estados Unidos que nos tienen metidos, cristianos renacidos, que los dejen muertos, coño. Que vuelva a beber ese tío, hostia, que vuelva a beber. Y ahí está este, lamiéndole hasta el dobladillo del pantalón, el cretino este. Si no saben reír, ¿han visto cómo ríe? Parece una hiena que se está follando un conejo, ¿eh? Por favor. Qué asco me da, oye. Qué asco me da. En fin, señoras y señores, no me gusta hablar de los demás, no me pregunten. Después está el facha. Nunca falta el facha de rigor. Notarán la presencia del facha por el olor a mierda que despide desde la butaca. Si se va, deje lo que se vaya, que vayan a cagar, que es donde ellos están bien, entre la mierda, que es lo suyo. Esa mierda que sacan por su puta boca cuando hablan y por el puto culo cuando cagan. Es el mismo material que les recicla a esos hijos de la gran puta. A la mierda con ellos. No les aplaudan, que son unos cabrones. También, señoras y señores, están los espectadores a los cuales le puede molestar mi lenguaje sucio y soez. Sé que lo tengo, si a alguno de ustedes le molesta este lenguaje, por favor, que me disculpe, no está en mi ánimo molestar a nadie, salvo a los hijos de la gran puta de los fachas. A eso sí les molesta que les den por todos los reputos agujeros de su reputa y asquerosa piel. Los demás, discúlpeme, hombre, yo el lenguaje no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar porque no me sale de la punta el nabo. ¿Qué quiere decir? Además, no puedo traicionar a mis profesores. Estudié con los curas. Aquella pandilla maricones, ¿eh? Que nos tocaban los huevos a los niños. A ver qué hay en ese paquetito, saque. ¡Uy, un pito! Voy a soplar a ver si suena. Tener fe, que la fe mueve montañas. Y si no las mueve la fe, las moverá el borracho cocainómeno americano ese, capullo ayudado por el lameculos. Y nada más. Moltes gràcies, molta sort i fins una altra. Gràcies.
Bé, doncs jo crec que no perd vigència. Bueno, ja sabeu que el cocainómeno borratxo era Bush, parlant del president dels Estats Units que es va portar a la guerra d'Iraq, i el lameculos i tot això és el senyor Aznar, que en lloc d'estar a una presó per portar-nos una guerra i mentir com un bellaco, està donant lliçons de moral. Aquest és el país. Vull dir, mentre això sigui a Xina, no podem anar bé. Així que un record per al Pepe Rubianes, on en siga, sempre serà un referent per a tots nosaltres. I ara, pues, seguint amb la dinàmica crítica, a un altre nivell, escoltarem el nostre incontinent Josep en Hauria de ser veritat.
Comença Hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa. Molt bona nit, això és una col·laboració de la mosca que s'anomena Hauria de ser veritat. Avui parlarem un poquet de tot i començarem per Sa Plana, que és el mestre del pillatge. Ja sabeu que més pillo i més astut i més lladre que Sa Plana, pense que en el País Valencià no hi ha hagut ningú. I ja sabeu que el lema d'ell és esto lo cojo per a mi, perquè és meu. Aleshores, ja s'ha demostrat, o si no s'ha demostrat, igual no es pot demostrar, que arreplegava ell i Cotino, arreplegaven com els dos de tot. Però el meu assumpte va un poc parlant també del nostre estimat poble. Les persones de la meva generació s'arrecordaran d'un ésser que li diuen Alma Càndida, que va ser un treballador de l'Ajuntament, que va traspassar la, de la dictadura a la democràcia i va ser una dels testaferros o més dretes del meu estimat Barrow, i que me recorde que també era predecessor de Sa Plana. Ja en les festes que feien a Pego, ja l'Ajuntament li adjudicava els diners i ell pues feia unes festes com limitades, era auster, però els diners no, que quedaven o que no es gastaven no eren per al poble, sinó que eren per a ell. Ja l'home ja pintava formes, i després, clar, Sa Plana s'ho va copiar, perquè Pego ja sabeu que és el centre, el que passa a Pego després passa a la resta del... Aleshores, ja sabeu que la qüestió de corrupció, pues, a Pego som pues, de lo primeret. Però bé, a part de promes i realitats, també he de dir-vos que la nostra situació actual a nivell europeu és prou nefasta. Sabeu que l'Estat espanyol i Europa estan dedicant molts diners a les armes, tant per ajudar a Ucraïna i en l'excusa de tot l'assumpte este, però estan gastant-se molts diners, moltíssims diners, que després tenen repercussions en serveis socials, treballadors per a atendre a les persones majors, les persones grans, en diferents aspectes, no sols en residències, sinó també en els centres de dia i en totes les ajudes que es puguen necessitar els ciutadans. També al sistema sanitari, ja sabeu que Espanya s'ha dit que té 800.000 operacions pendents, també en educació i a nivell cultural. I un dels casos que podien dir més descarats i que tenim aquí endavant és, primer, l'incendi que va anar a Nebo, que ja va demostrar que la gestió territorial era nefasta a nivell de gestió forestal, a nivell de bombers, a nivell d'ajudes a l'agricultura, per aquests bancals que tenen. I ara s'ha tornat a repetir en Tàrbena, una gestió territorial nefasta. I tot això jo penso que és conseqüències de l'escala armamentística que el nostre govern, a la Chita Callando, també està contribuint. Bé, pues, des d'ací hauria de ser veritat, la conclusió és que, primer i principal, Sa Plana, que és clar que ha sigut un lladre, encara que després les proves li diguin que no, havia de ser veritat que el tancaren, o si no el tanquen perquè l'home diu que està malalt, pues que les propietats que puga tindre i els diners, i que retorni a les arques, a les butxaques dels valencians, tots els diners i comissions que s'ha tirat a la butxaca. Això hauria de ser veritat. I per altre costat, hauria de ser veritat que els governs, el nostre govern, tant de la Generalitat com estatal, tinguera en compte que no és necessari ni el fomentar l'escala armamentística, que realment està primer el ciutadà, i que tots aquests diners estarien bé que vingueren per al que és bàsic, que ja ho hem dit abans, la sanitat, l'educació, els serveis socials i sobretot en aquests moments de canvi climàtic, l'atenció al territori. Molt bona nit i moltes gràcies per deixar-me col·laborar en el vostre programa, i sobretot moltes gràcies a Vicent Morera.
Bé, com diu el nostre incontinent, aquí també tenim de tot. Bé, només ja estem a la recta final. Comentar-vos de Palestina una notícia, que és que diversos polítics i diputats del Parlament Espanyol i Autonòmic, com per exemple de Podemos, Martina Velarde i Nico Esguiglia, més Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona, i Jaume Asens també, s'han embarcat en una flotilla de la llibertat que eixirà des de Turquia per denunciar el genocidi de Palestina. Portaran un carreguer de 5.500 tones amb un ferri de 120 metres que marxarà el proper diumenge des d'Estambul per aportar ajuda humanitària a Gaza i denunciar el genocidi aquest. És una iniciativa que creiem que són d'aplaudir, i tal vegada faria falta moltes més iniciatives com aquesta, i més greus, i sobretot influir amb els governs, per exemple Podem o Sumar, influir amb el govern espanyol de que no segueixi subministrant armes a Israel, que per molt que digui que no, sí que l'està posant. Així que, però bueno, agraïm i ens solidaritzem amb aquesta gent que a més van, no és fàcil, perquè aquella gent estan totalment desquiciats i pot passar qualsevol cosa. Esperem que no. Així que farem el seguiment d'aquesta flotilla. I escoltem doncs un minut o dos de la cançó d'Escape, Intifada. Estem ja quasi al final. Només volia comentar una cosa que no volia deixar, sobre el tema que he comentat de l'agressió a la llengua catalana. Aquesta volta ve de Balears, però des d'un cònsol. El cònsol equatorià a les Balears lamenta que el català puntui. És una forma de segregació, diu l'intel·lectual, el personatge. El cònsol equatorià a les Balears ha lamentat que el català puntui. És una forma de... Així s'ha expressat en una entrevista al Diari de Mallorca, publicada aquest dimarts, on Julio César la lama, no sé què la mara, és qüestionat sobre la integració de la comunitat equatoriana a les illes. Jo podria dir que a causa del català pot ser que molts hagin perdut oportunitats. Toma ja. Explicar que sempre suggereix a les autoritats que si és tan necessari català que l'insisteixin, que iniciatives per al seu aprenentatge que no siguin dures pel que fa als períodes d'ingrés, perquè en haver-hi només dues convocatòries a l'any, bla, 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 bla. A més, ha indicat que sap que l'actual govern del PP, amb el suport de Vox, treballa en aquesta línia, és a dir, que ell està expectant. Això ha creat una polèmica i un escàndol, no? Perquè, clar, a més, ell només va acabar-ho, només diu que això fa perdre oportunitats a gent molt preparada, i la gent es pregunta, si està tan preparada, tant li costa aprendre català? Hòstia, clar. És que o no són tan preparats, o clar. No estàs caient dient anant... Bé, res... Crec que ens hi hem d'acomiadar, ens queda un minut. Així que, Dani, la setmana que ve ens retrobem.
Sí, ens retrobem, sí.
I dir que
això del cònsul cubà no estranya, de la
equatorià,
des de la derechització, i fins i tot quan han ocupat un territori com el de Mèxic.
Coses gravíssimes.
Això és gravíssim. Ante la Corte Internacional s'ha de portar aquest cas.
Molt bé. Res, escoltem un minut del comiat amb la cançó de Paola Bajos, del poema de Vicent Andrés Tallers, Assumiràs la veu d'un poble. Fins ací el programa, sigueu feliços, mengeu anissos, visca la república i fins la setmana que ve.
Visca la república, fins la propera setmana.
Seràs per a sempre poble i per patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una pols ceguera i tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit. Mentre dormen les teues gens, tu sols estaràs despert. Tu estaràs despert per a tot, no t'han parit per a dormir. Et parirem per a velar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga por ceguera. Entre una amarga por ceguera. Vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà per un silenci, perdiràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, miradament sense pensar en cap altra posteritat. Com no siga la del teu poble, pot ser el mate, no pot ser. Se'n riuen o et delaten, tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu greument t'has escollit després del teu silenci estricte. Camines decididament. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu greument t'has escollit després del teu silenci estricte. Camines decididament.